N'hi ha per tots, si ho compartim. És el lema de la festa de Corpus d'enguany, mossèn Blai Blanquer, benvingut.
Déu te guardi, sí. Hem posat aquest lema, que és un lema genèric, per indicar que efectivament, encara que hi ha moltes necessitats, mirat objectivament i fredament de lluny, en el món hi ha de tot, i si es repartís bé tothom en tindria. Això és un principi molt genèric, però és una invitació a dir fem el que puguem, perquè això que tenim, que és suficient, almenys teòricament per tothom, arribi al màxim de persones possibles. I com que Corpus i Càritas van molt units, avui hem aprofitat aquesta ocasió per remarcar aquest aspecte, que és, si vols, de justícia social elemental, però que costa tant de portar a terme que s'ha d'anar recordant i exhortant perquè el cor de l'home es torni més humà, perquè... Sí, digues.
Justícia social és un terme general, però també és un toc, suposo, d'atenció en clau santcugatenca, no?, a la solidaritat dels ciutadans.
Sí, bé, aquí és una ciutat que té molt benestar i que s'ha fet famosa justament per això, però és una ciutat normal, i per tant, com que normal i gran és, hi ha gent que està en tota mena de situacions, el que està malalt, el que ha perdut la feina, el que ha tingut una desgràcia, i el que ha vingut de fora, i el que abans estava bé, però ara resulta que ja no està, i molts fills d'aquí els passa això. Per tant, diguem, una ciutat que té recursos els ha de repartir i compartir, perquè sigui una ciutat, si és excel·lent en molts aspectes, que ho sigui també en solidaritat.
Ha perfilat una mica, no?, la cara, el perfil de la persona que necessita els serveis de Càritas a la ciutat, més enllà d'aquests perfils molt diversos pel que veiem. És un perfil de persona que demana puntualment ajuda? És una pobresa o una petició d'ajuda crònica? Quin seria el perfil en aquest sentit? Sí.
Mira, això, lògicament, quan pren la dimensió que ara té, s'ha d'organitzar. No es pot ajudar sense saber realment què li passa a la persona. Llavors hi ha el servei tècnic de Càritas, que són els professionals, que estudien cas per cas. I a més s'estudia avui i es torna a estudiar aquí 3 mesos perquè les situacions canvien. I efectivament hi ha de tot. Hi ha persones que veus que estan en una situació que té mala sortida perquè són molt grans, per exemple, o altres que són promocionables. Llavors hi ha 2 línies d'acció. Una, la promoció de la persona, que és la principal i la que hauríem d'intentar portar a terme sempre que puguem, que la persona s'espavili i pugui viure amb els seus propis mitjans. Però al costat d'això hi ha aquell que ja no pot fer-ho. I llavors se l'ha d'ajudar, i si necessita menjar, se l'ha de menjar, també. Que això crida molt l'atenció, però també és una necessitat. Ara, no és mal acostumar a la gent a que tinguin el plat a la taula, sinó que el tingui aquell que l'ha de menester i el que es pugui espavilar, per això hi ha les obres de promoció que són diverses segons la situació de les persones. Homes que busquen una feina es capaciten, hi ha diversos cursos de capacitació, capacitació amb mestresses de casa, les mares molt joves que necessiten també un suport i el tallaret. Hi ha diverses formes de promoció, el de llenguatge, etc. I això s'està fent amb un seguit de voluntaris que hi dediquen moltes hores.
Ho podem xifrar perquè, aprofitant la festa del Corpus, s'han fet una sèrie de plafons per exemplificar, no?, la tasca que fa Càritas a la ciutat. En xifres, quanta gent està contribuint en voluntaris i en professionals a donar aquests serveis a la ciutadania?
Professionals pròpiament són 4, que Càritas de Barcelona mira de posar al servei de la ciutat. O sigui, això en altre temps no era així, ara sí. I després hi ha un centenar de voluntaris que no vol dir que estiguin tots sent aquí de cop, sinó que ara amb una cosa, ara amb una altra, uns és de repartir menjar fins a donar classes, hi ha una mica de tot. Per exemple, la promoció dels nens o dels adolescents que necessiten reforç escolar, doncs tenen un professor personal també, cosa que no tindrien si no hi hagués un voluntari. És a dir, un centenar de persones, llarg, 4 professionals, són els que atenen aquesta quantitat actual que se'n va a més de 1.800 persones, beneficiades de diverses maneres. Sí.
De fet, vostè ha subratllat diverses vegades que han anat augmentant i que darrerament estem en un pic de demanda. També ho ha fet la darrera memòria de Càritas a l'àrea metropolitana. Des de quan no es vivia una situació com aquesta en nombre de peticions i en nombre de famílies que necessiten l'ajuda de Càritas?
Bé, quantitativament a Sant Cugat s'ha de dir que mai. Perquè, esclar, un poblet petit com havia estat, o una ciutat petiteta, no tenia aquestes xifres. Mira, en 10 anys hem passat d'unes 360 persones ateses a 1.860, en 10 anys, del 2000, per agafar una xifra exacta, al 2010. O sigui, multiplica, són 6 vegades més en 10 anys. Bé, no vol...
Percentualment creu que també?
Sí, però han canviat els percentatges i va ser al començament un percentatge d'immigració que va venir sobtada i després això s'ha estancat, lògicament, els immigrants són prou intel·ligents per no venir a un país on hi ha crisi, però aleshores, en canvi, els que substitueixen aquests en la proporció del 20% són gent d'aquí, són santcugatencs de sempre.
Deia fa uns dies el màxim responsable de Creu Roja Catalunya que per Creu Roja, però que hi ha una vessant que s'assimila molt a Càritas, per Creu Roja estava sent l'operació humanitària d'ajuda a Catalunya més important des de la Guerra Civil. Creu que és una exageració o podem estar parlant, podem estar realment preocupats pel que està passant?
Sí, jo no sóc un tècnic i no conec les estadístiques, però hi ha una cosa simptomàtica que donaria la raó en aquesta afirmació. Després de la guerra, amb totes les situacions que hi havia, es creava menjadors, l'auxilio social, que deien que eren menjadors. Ara els ha hagut de crear Càritas, i n'hi ha arreu. Jo vaig estar a Granollers, ja vam començar fa 14 anys, després n'hi ha Rubí, n'hi ha Sabadell, n'hi ha Terrassa, i ara n'hi haurà una a Sant Cugat. Bé, el menjador vol dir una intensitat de pobresa diferent. És aquell que no el pots ajudar donant-li un menjar, sinó que li has de parar a taula. És un nivell de pobresa més intens.
Per tant, s'està arribant cap als extrems, no?, de la pobresa, una mica.
No exagerem, eh? Els extrems de la pobresa els trobaríem al tercer món. Aquí hi ha molta pobresa, hi ha moltes diferències, escandaloses a vegades, però hi ha recursos molt grans. Te'n vas al tercer món i la gent es mor literalment de fam. Per tant, ens hem de queixar i hem de reclamar molt les coses, però aquí estem en un nivell encara molt superior a la major part dels homes, eh? I això ho hem de tenir en compte, eh? Si a vegades ens queixem molt i tenim raó, però si mirem els altres països i sobretot si mirem el tercer món, ens hauria de caure la cara de vergonya de veure que no som capaços aquí de resoldre bé tenint tants recursos com tenim.
Evidentment, un nou perfil de pobresa, no una pobresa extrema, que a vegades les paraules fallen. També Lina va preguntar, que abans n'hem citat l'informe, la darrera memòria de Càritas de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, on s'alerta del problema amb l'habitatge, i de fet s'ha anunciat que es crearia una línia d'ajuda, una unitat, pel tema dels desnonaments. També ens hem de preocupar, Sant Cugat, pel tema de l'habitatge?
Bé, aquest és un tema que fins avui aquí ha portat molts problemes, de manera que ens hem vist obligats a deixar-ho en mans d'altres, perquè, per dir d'alguna forma, si pagàvem algun desnonament, si el pagàvem, molta gent no menjava, diguem-ho així, i per tant no s'ha pogut fer això. En llocs que estan una mica més avançats, el que han fet és unes assessories, uns equips de persones que el que fan és defensar el que es troba en aquestes situacions. Crec que aquesta és una línia que s'hauria d'anar promocionant, perquè els desnonaments, ja ho veus que hi ha moltes informacions sobre aquest tema, són a vegades, diguem, revelar el clau d'una pobresa que no té sortida. I crida molt l'atenció, i crec que jurídicament s'hauria d'estudiar, què vol dir que un que no pot pagar la hipoteca es quedin sense el pis i hagi de continuar pagant la hipoteca, perquè això no ho entén ningú. I això suposo que és un tema que necessita advocats amb consciència que se'n cuidin molt. Aquí aquest problema, avui per avui, no es dona o queda dissimulat. Per exemple, els pisos patera a Sant Cugat, fa molts anys que hi són i ningú en diu res, però és així. I l'habitatge, doncs, és molt car. Hi ha moltes persones que aquí tenen problemes i han d'anar a viure fora, això ho saps, inclús gent jove, gent d'aquí, que es casen i no poden viure aquí. Aquí és una ciutat que s'ha creat amb un nivell d'habitatge d'un to més aviat elevat, no és variat, i això crea problemes de subsistència amb molta gent o de permanèixer a la seva ciutat, a la que estimen.
En el cas concret dels desnonaments que vostè comentava, i sembla que s'ha donat aquí, la mediació seria més el camí pel que diu, que sí. No pas pagar.
Sí, 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 s'hauria de crear, sí. I aquí encara això no està fet, uns amics de... Posem per cas, amics de Càritas, per dir-ho d'alguna forma, que fos un grup de persones enteses que poguessin estar al costat d'aquesta gent per buscar solucions jurídicament correctes, però que alhora fossin eficaços. Penso que, a veure, la consciència social va tant per aquí que això s'imposarà per força, perquè estic segur que els polítics no faran el sort a una cosa que està tan, tan en el sentiment de la gent i d'una justícia que potser va més enllà del dret, però és que això de dret i justícia a vegades no s'avenen gaire.
I ja van acabar en parlar de polítics i d'això li anava a preguntar una mica. La responsable de programes socials de Càritas a l'àrea metropolitana deia fa uns dies que els retalls d'avui seran més pobresa i exclusió per demà. El que avui ens estalviem haurem de pagar 4 o 5 vegades d'aquí 2 o 3 anys. Denunciava, doncs, una sobrecàrrega de les funcions que tenen les entitats socials. Vostè ho creu que s'està donant massa responsabilitat a les entitats socials en detriment de l'Estat i de l'Estat del benestar?
Bé, això són anàlisis que són difícils de precisar i tenen sempre un caràcter polític. Si mirem el que està passant a tot l'Occident, hauríem d'arribar a una conclusió molt, molt òbvia, i és que no es pot continuar vivint com vivíem fins ara. I això afecta tothom. Evidentment, hauria de començar afectant els que més recursos tenen, però pretendre que tot vagi com abans, això no pot ser, perquè és una injustícia i és consolidar una injustícia, perquè qui anem tan bé, altres han d'anar pitjor. Per tant, això s'ha de canviar. Aleshores, com fer les retallades? Això és un tema molt complex i ja saps que hi ha molt, molt debat sobre això. Realment s'han de fer. S'han de fer, però s'han de fer a tots els nivells. I sorprèn que hi hagi encara moltíssima gent que estan vivint en uns nivells molt superiors als altres. I això és molt difícil d'arreglar, però s'ha d'arreglar. Si no, serà que d'una manera s'ha d'arreglar d'una altra. Però, evidentment, una afirmació com les retallades avui són pobresa per demà, això és una afirmació llampant, està bé i és veritat, però jo diria més aviat, a veure si ens estrenyem tots el cinturó en benefici dels que... Això s'havia de dir sempre, però ara s'ha fet molt més flagrant i molt més evident. I caldria que tothom es posés d'acord. Però és bé el problema dels bancs, per què se'ls ajuda als bancs i no s'ajuda a les bases. Tot això és complicat, perquè el sistema financer és complicadíssim i jo m'hi perdo. I veig que s'hi perd molta gent. Però, evidentment, aquests temes no són tabús, s'hauran de tocar, perquè la vida imposa les seves normes.
Sens dubte, el missatge aquest, no?, d'ajudar el qui no té, s'ha fet palès tant en les seves paraules com en les de Càritas, aprofitant aquesta festa del Corpus, una festa que segles enrere va tenir molta importància, crec, a Sant Cugat. Ara, quin paper, quin missatge té la festa del Corpus a Sant Cugat aquest diumenge?
Mira, no es pot separar l'aspecte religiós cristià de l'Eucaristia amb l'ajut als necessitats. Són dos temes que sempre han anat units. I ara es posa més de manifest, si vols, perquè tothom tendeix més a parlar de Càritas que no pas de parlar dels aspectes directament religiosos. Però Eucaristia vol dir comunió amb Jesucrist, i sense comunió amb els germans no hi ha comunió amb Jesucrist. Això és una cosa que s'ha de deixar ben clara. És a dir, Jesucrist està present en l'Eucaristia? Sí, hi ha els germans que ens necessiten. Hi ha una alta presència. Això que fèieu aquests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a mi. Per tant, és clar, un que celebra l'Eucaristia i dona cert relleu i es descuida dels pobres, és com si girés la cara a Jesús. Allò que deia un proverbi oriental, no tanquis la porta al veí, que deixaries Déu al carrer.
Fugir, doncs, a la doble moral, no?, una mica.
Bé, és clar, bueno, és una equivocació ser un creient insolidari, perquè o s'estima o, si no, no es creu. Sant Joan ho diu clarament, el que estima és aquell que experimenta Déu, perquè Déu és amor, i, per tant, el que no s'esforça a anar per aquest camí s'imaginarà que és creient, però no ho serà.
Sempre acabem les converses amb el mossèn amb paraules que deixen per rumiar durant una bona estona. Mossèn Blai Blanquer, gràcies.
Molt bé, doncs que el rumiar sigui per eixamplar el cor. Gràcies.